aquest matí a Ràdio 4. També ha dit que no pot ser que les comissaries siguin llocs insegurs per la policia i que s'hauran de revisar. I avui, per cert, al migdia, se celebrarà una reunió a la Conselleria d'Interior amb el conseller Samper, el vicepresident Pere Aragonès, on també hi serà la portaveu del govern català, Meritxell Budó, i l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, com també el tinent d'alcalde i responsable de seguretat, Albert Batlle. Us en donem més informació. I amb tot plegat, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, més un missatge de condemna als greus disturbis esdevinguts en la nit d'aquest dissabte a la ciutat comtal. Ho ha fet a través del seu compte de Twitter. El president de la Conferència Episcopal ha fet una crida a recordar la màxima que el fi no justifica els mitjans, no a la violència ni al vandalisme. I en tot cas, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa a primera hora d'aquest matí un operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de marihuana a la província de Barcelona. Al llarg del matí està previst que es facin escorcolls tant a Barcelona i també a municipis de l'àrea metropolitana. I us destaquem que aquest dijous 4 de març, a 6:45 de la tarda, ajuda a l'Església Necessitada, ens convida a pregar pels cristians perseguits amb la celebració de la nit dels testimonis. Des de casa o presencialment a la catedral de l'Almudena de Madrid es podrà viure aquesta experiència única per enfortir també doncs, la fe i l'esperança. Hem de dir que pel que fa al temps ens espera un matí amb força núvols a l'est que en general s'aniran esqueixant. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel.
Que comença. Què tal, família? Benvinguts a Cinquenters. Avui fem el programa número 316.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Què tal, estimada parròquia? Benvinguts a una nova edició dels Cinquenters. Avui, el primer dia del mes de març. Ja sabeu que aquest mes, ja ho sabeu, aquest mes canviem l'hora. Canviem l'hora perquè volem, eh? Perquè volem. Perquè som bona gent. Ja ho diu el Quim Masferrer. Som bona gent. I fem cas. Penso que de vegades massa cas. Algunes autoritats. No estic parlant de desobeir, no, aquest no és el meu perfil. Simplement penso que... Imagineu per un moment, imagineu... que ens hi posem tots d'acord... Ai, calla, que no, que estem a Catalunya, que estem a Espanya. Això és impossible, és impossible. Ja està, descartat. Bé, dic la idea per dir que la tenia pensada. Bé, idea, proposta. Bé, proposta... No és ni proposta ni idea. Se m'ha passat pel cap. Que ens hi poséssim tots d'acord per no canviar l'hora l'últim dissabte del mes de març, que és quan ens tocaria, que és quan ens tocarà. Crec que ara anem dues hores. Aleshores, haurem de... Diria que s'avançar una hora, allò que surten els diaris el darrer dissabte del mes, a una cantonada dreta o esquerra de la portada, i surt un rellotge. A les dues seran les tres. No a les tres seran les quatre. No. Algú m'agradaria saber per què es fa el canvi a les dues. I no de 5 a 6 de la matinada. No ho sé. segurament tindrà el seu raonament. Però el tindrà o no el tindrà? Perquè no acabo de veure jo l'estalvi de fer l'horari d'hivern. Imagineu que des de l'Estat, des del govern, ens diu sí, sí, s'ha de canviar l'hora. I en dues hores, l'hora... Ui, estic una mica en plan Che Guevara avui, eh? En plan Che Guevara. L'hora oficial, que ara serien, per exemple, les 9 del dematí, les 9 i... Sí, i 6 minuts, i l'hora del poble, que seria la nostra. Què faríem? Què faríem? Ara serien les 10 i 6, l'horari de 50ers. Però no, oficialment serien les 9 i 6. I a Canàries, les 8 i 6. Ostres, quin lío, eh? Escolta, que hi ha un partit de futbol a les 8 del vespre, hora oficial, 9, hora nostra, hora del poble. Bueno, retiro la proposta, ja està. Retiro la proposta perquè és que està mal plantejat, però segueixo preguntant-me el per què d'aquest avançament o aquest endarreriment de l'hora cada cap de setmana del mes, cada... l'últim cap de setmana de cada mes de març i l'últim cap de setmana de cada mes d'octubre. S'ha preguntat molt, continua el debat, passen els anys i jo no sé si algú ha de dir s'ha acabat. Mira que han passat, presidents de la Generalitat, presidents de govern, presidents del Parlament Europeu que diguin se acabó, no hi ha més canvi, que no s'estalvia, ens han enganyat, és trampa. O sí, sí que s'estalvia, un euro. Una pela. Bueno, com que no tinc cap tipus de coneixement ni cap base, us parlaré del programa d'avui, com sempre, de forma molt sincera. Com sempre. Sempre ho he fet així i no tinc per què canviar. El programa d'avui... mireu, ja sabeu que aquest proper dimecres, dia 3, a les 7 de la tarda, fem un programa especial a l'antiga Fàbrica d'Am, allà al carrer de Rosselló. Per cert, queden 3 butaques per omplir. Ja tenim pràcticament tot ple. 3 butaques per omplir. Està quedat molt maco, Està quedat molt maco. Molts poden pensar, aquests van, fan el programa i se'n van. No. Això s'ha de fer bé i procurem fer-ho bé, Estefania? A que sí? Bé. Però fer-ho bé implica conèixer l'espai, qui tira la sintonia, si entra algú a través d'una plataforma de vídeo, doncs... d'aquestes tipus Skype, quan ha d'entrar, s'ha de sincronitzar bé el vídeo i l'àudio quan entri, que jo ho escolti bé, que el públic ho escolti bé, algun detall que pugui tenir algun patrocinador, com ho gestionem? Com ho gestionem? Sergi, feu un sorteig. Sí, bueno, però és que tenim una pandèmia, recordi? Recordi que tenim una pandèmia, per tant, estem parlant de fer algun tipus de detall, més que regal i sorteig. Un detall a algunes de les persones que vindran, o totes les persones que vindran. I clar, quan ho donem, a on ho donem, ho podem donar dins, l'hem de donar fora. És a dir, que no és fàcil traslladar un programa donades les actuals circumstàncies. I com que avui estem fent preparatius i assajos a l'antiga Fàbrica d'Am, avui us hem preparat un resum del qual jo estic molt, 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 molt satisfet perquè correspon a la nostra amiga / col·laboradora Cristina Pérez, una persona que li apassiona la ràdio, que sempre diu que des del mes d'octubre en què vam confirmar la seva participació desinteressada a aquest programa, la vida li està donant la volta i després d'un parell d'anys ha trobat feina. Té aquesta mena de programa com a talismà, l'hem acollit com si fóssim ositos, Estefania, Toni? Com si fóssim ositos, i estem molt contents de la seva participació. Tant és així que ens agraden tant les seves reflexions que avui us hem preparat un resum, un recull d'aquestes converses que mantenim habitualment amb Cristina Pérez. Una pre-50er, però de fet una cinquenter.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Cristina Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sergi. Bon dia, cinquenters.
Com estàs?
Doncs fantàstica i molt contenta d'estar aquí entre vosaltres.
Ens vens a explicar coses que li passen, coses que pensa un cinquenter. Una cinquenter, sabeu que el gènere sempre és el mateix. Com gestiona un cinquenter, una cinquenter, aquesta situació transitòria de no treballar, què li passa pel cap, com és la companyia que gestiona aquest pensament d'un cinquenter per experiència pròpia? Què ens expliques? Què m'expliques?
Doncs, com molt bé dius, és una situació que l'hem de pair com a transitòria i no definitiva.
Home.
Sobretot això. I començo la meva intervenció amb una petició que demano als cinquenters, sí, cinquenters que ens estan escoltant, i és que, sisplau, no permeteu mai, mai, mai que quan vosaltres li dieu a un conegut, a un amic, a un parent, mira, tinc aquesta edat i m'he quedat a l'atur, aquella sentència tan fatídica de ui, però és que tu ja tens una edat. Sí. Entre aquesta sentència i vosaltres, sisplau, un mur de Berlín o la muralla xina, perquè què vol dir tenir una edat? Què vol dir? Afortunadament tenim una edat.
Sí, clar, i la persona ja sap aquesta edat, perquè
exacte,
em saps dir, ostres, estic en atur. Què fas?
Doncs, de seguida heu de rebatre aquesta sentència, que és molt colpidora moralment, de dir, ostres,
home, sí,
quan
sí,
et
sí,
diuen això, doncs tu t'imagines, doncs ja estic fora del cercle.
Estic fora del mercat.
No ho permeteu, sisplau, perquè això sí que és motor de moral, de dir, tinc una edat, i què significa tenir aquesta edat? Doncs un cinquenter aporta valor, força, experiència. Tenim un bagatge a les esquenes,
sí,
d'haver fet un recorregut que no té una persona més jove que nosaltres. Sí. Amb això no vull dir, sisplau, gent de 20, 30 anys que ens estan escoltant, que siguin unes cabres loques, ni molt menys.
Algunes sí, algunes
bueno,
sí.
I també hi ha 50
sí,
que...
Sí, també, manté... també. Però clar, això sí, depèn de qui t'ho diu, no?
Quan exacte.
M'he quedat amb atur.
Buf, ui, ja té... No,
ostres,
no,
no. Tens
no,
pelut, eh? Home, no, si és una persona que té mania, ja és normal que t'ho digui.
Ui,
però
això
clar,
és un cop de moral molt, molt fort. Què vol dir que tinc una edat? Doncs... aportem tot això.
Es pot contestar amb un insult? Efectivament, imbècil.
Sí.
Tens una edat, efectivament, idiota.
És una opció.
És una opció. No és recomanable.
Lícita. Doncs amb això, amb tot això, no tingueu mai mandra de dir, sí, tinc aquesta edat i estic molt content. A més, si em permeteu una mica cas personal, particular, que jo estic en situació d'atur, que estic molt a prop de ser una cinquenta i molt contenta de ser-hi, precisament en una entrevista de feina que vaig tenir fa poquet, a l'hora de... al moment de, i tu quina edat tens? Vaig dir, ai, quan la vaig manifestar, em van dir, fantàstic.
Oh.
És el sector d'edat que busquem. Per què? Perquè una persona de la teva edat normalment té unes responsabilitats familiars, econòmiques, i són
ja
més...
Ja les ha tingut, a més a més.
Sí, i són com més fidelitzats...
Sí.
A un lloc de treball. Una persona jove té més predisposició o possibilitats de volar. Ara estic aquí, ara estic allà, ara vull fer un curset. I el nostre segment d'edat també ho podem fer, però estem com més arrelats a una responsabilitats de la vida que ho porta també l'edat, no?
Sí.
I justament en tot això que jo li dono moltes voltes, al principi, en el primer moment de quedar-me a l'atur, pensava, ostres, si és veritat, però no, em vaig reconvertir. Tenim molta força, aquesta gent, per reconvertir-nos, per dir, d'acord, jo he estat molts anys fent això, però qui et diu a tu que no pugui fer altres coses? Hem d'estar amb l'esperit obert a dir, mira, jo m'he dedicat a això, però el temps de... L'atur és com una llibertat, entre cometes, no se'm malinterpreti, de resituar-te, de refer-te...
D'això que ha servit el confinament, d'aquells dies, l'atur igual és una doble reflexió de dir, ostres, doncs pues igual... És possible redescobrir una segona vocació?
Clar, jo ara, aviam, evidentment, no seré astronauta, perquè no tinc una... Però
bueno, li preguntarem a Glòria García Cuadrado, que va venir fa uns dies...
Escolta'm això! Diguem,
bueno, sí.
I justament, centrant-me en el valor d'aquest segment de població, si em permeteu, vaig trobar un article a internet, si el puc llegir...
Sí, home, sí, clar.
Sí, doncs, justament, aquesta referència... que se centra en tot això, literalment diu, en un article aparegut a empresas.infoempleo, diu el següent, en l'apartat Ventajas de contratar persones mayores de 50 años.
Ara, Cristina, bé.
Diu així,
sí.
Además de todo lo bueno, está en castellà, jo soc literal, Además de todo lo bueno que una persona senior puede aportar al equipo, la contratación de personas que han superado los 50 años está bonificada y las ventajas fiscales que aporta tienden a ampliarse cada año.
Bonificada, no sabia jo això que estava bonificada.
Bonificada. És un article que jo he trobat aquí, empresas.infoempleo, però atenció, és una informació apareguda el 25 d'octubre del 2019. Ara farà tot just un any.
Vale. No és de l'any 1913.
Abans,
no,
però, hem de matitzar i bueno, amb la ironia de s'ha de posar en quarantena, mai millor dit, que això es va publicar abans d'aquesta hecatombe sanitària.
Bueno, ja, però no tenen per què canviar la llei. Sé com està, però...
Sí, Sergi, però s'ha d'agafar una miqueta amb pinces perquè ara està tot potes en l'aire. Però recordem, 25 d'octubre de 2019.
Està bonificada la contractació de persones de més grans de 50 anys.
Segons aquest article publicat fa un any, sí. Ara, potser ara, doncs, com que la situació és la que és, això és paper mullat, però és per agafar-te l'esperança de dir, escolta, hi ha iniciatives d'empresaris que jo contrato persones de 50. Que hi hagi bonificació no per l'empresari, estupendo, però ja és un motor per tu. Doncs, bé, en el meu cas doncs va passar això, que jo vaig estar 18 anys en un mateix lloc, i què passa? Doncs que t'acomodes, que no et mous, que ja estàs fixa, i que tens doncs aquests hàbits adquirits, ja no busques res. I de cop i volta, doncs per una reestructuració interna que ens pot passar a tots, es va fer fosc.
Pum.
Vaig estar al carrer, que no sóc l'única ni molt menys.
No.
Però a mi se'm va juntar el tema de... Vaig començar des del primer dia d'estar a l'atur, a córrer, a contactar, a moure'm... I què em va passar? Doncs que va venir l'esclat de la Covid-19. I em vaig sentir... Vosaltres sabeu el còmic del Correcaminos i el Coyote? Doncs jo era el Coyote i el Correcaminos era la feina.
Mimic.
I anava corrents, darrere de l'objectiu, com una boja buscant, i em va caure la roca del Covid al damunt i es va fer fosc. I al Coyote sempre se li cau la roca al damunt. I el Covid va dir on vas tan de pressa, s'ha parat tot. I això, psicològicament, també dius, ostres, jo que anava corrents darrere d'una feina, ara està tot aturat. Però què passa? Que t'has d'aixecar i t'has de treure la roca del damunt o intentar treure el nas per on sigui.
Sí.
I vaja, doncs hi han vies de sortir de tot això, i tant que sí.
La família quin paper juga en aquest costat?
Fonamental. Són llums de moral, són llums d'empenta, de dir, busca per on sigui, si sabem de res t'ajudarem. És un coixí moral que tens. És molt important tenir una família que t'entengui, que saps que no estàs sol en aquest món.
Home.
No estem sols. Família, amics, parents, coneguts... Hi ha molta possibilitat i esperança de veure llums. Malgrat aquesta pedra que us deia, de que se t'ha caigut al damunt, perquè, clar, jo moltes vegades avui dia em plantejo, si no hagués esclatat això del Covid, jo estaria treballant? No sabem.
Sí, bueno, i si tuvieras una moto, series una motocicleta,
també.
Això no s'agrada. A mi, disculpa, fer judicis sobre coses...
No se sap.
Amb el pensament d'ara, que podien haver passat... Escolta, tu te'n penedeixes de no haver escollit, anat a la COPE quan et van fer la... Doncs mira, jo en aquell moment vaig pensar que no.
Exacte.
Potser vaig encertar? Pues, no ho sé. Clar, ara, amb l'experiència d'ara, dic, pues, vaig encertar. O pues, potser em vaig equivocar, perquè hagués començat una altra etapa, no se sap mai.
No se sap.
Fer judicis de valor a posteriori... Bueno, és una mica, per mi, una mica injust.
Sí, però sí que és veritat, Sergi, que el fet de tenir aquesta crisi sanitària... Mira, a mi, per exemple, em va impedir molt tenir entrevistes personals, perquè com que ens van confinar...
Sí.
Com surts al carrer? No és el mateix, un contacte telefònic o un e-mail de... Mira, busco feina, si saps de res, que no... Tenir una comunicació amb un interlocutor de dir, mira,
sap,
no és el mateix. I sí, clar, em vaig veure com molt, encara més perduda.
Sí.
Però vaja, com que us he dit al principi que això ens ho hem de prendre com una situació transitòria i aportar el valor que té l'edat, sempre, jo lluitaré per aquest valor.
Sí.
Doncs les vies de recerca poden ser múltiples, ja sabeu, LinkedIn, Infojobs... Jo crec molt també en el contacte personal. Escolta, jo no paro de dir-ho a cosins, a germans, a veïns, perquè el mai se sap funciona.
Sí, eh?
Tu no saps de... Ai, doncs mira, estic buscant... Doncs mira, ens fa falta no sé qui, ja està.
A mi això
ja
em fa moltíssima ràbia, perquè a més no saps quan és veritat o no, que dic... Escolta, em faria falta una...
Ai, si m'ho haguessis dit abans.
Sí. Et fan sentir culpable.
Sí.
Et fan sentir culpable. Sí. Ostres, si m'ho haguessis dit...
He arribat tard.
Sí, de fet, en aquest sentit, també et diré que jo tinc un amic que treballa als mitjans de comunicació, que una vegada li vaig comentar, escolta, que fem una festa aquest dissabte amb la nena, tal... I va dir, ostres, Sergi, ojo, diu, pues me pones un problema. Perdona, t'estic convidant. Pero es un problema porque, ¿qué hago yo con mi padre, que no sé qué, lo tenemos en casa? Bueno, escolta, de convidarte a una festa, a que la respuesta acabi sent, pues me acabas de dar un problema. Claro, le vas a decir, bueno, pues, oye, disculpa, mil disculpas, ale, hasta luego, adiós. Sí. Per tant,
sí que
s'ha de dir, s'ha d'insistir, som sempre pel mai se sap.
El mai se sap
mai
funciona.
Se sap, mai se sap.
Altres dies.
El si ho arribo a saber, és que ja ho saps. Osta, que no es digui que sàpigues que, si em vols, jo puc fer-ho, jo puc col·laborar, jo puc ajudar, vale? Paraules també importants, Col·laborar i ajudar.
Molt
que no sempre s'ha de gratis, però com a mínim que ho sàpiga la gent.
Sí, perquè el mai se sap funciona, és que acabem de... Sí, tant que sí. A part d'això, doncs, bueno, m'imagino també pel que jo he estat fent, apunteu-vos a borses de treball, d'empreses públiques, privades,
sí.
I el famós servei de Barcelona Activa, el SOC, si esteu...
Què és el SOC?
El SOC és el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Sí.
Que això és una entitat del... de la Generalitat, que és quan tu estàs inscrit a les llistes de l'atur, t'ofereixen cursos, t'ofereixen possibilitats d'apuntar-te a ofertes laborals. És com una àmplia borsa de treball.
No sabia jo que existia la SOC.
SOC. Servei d'Ocupació de Catalunya.
Molt bé.
I a Barcelona Activa, que fan cursos també molt gratificants.
No ho sabia.
Sí. I jo us recomano, a nivell personal, si m'ho permets, una entitat...
Sí.
Que ajuda aturats i aturades que s'anomenen de llarga duració.
Ai.
O que estan a punt d'exaurir prestació per a
tu.
Es diuen Fundació Feina amb Cor. Jo estic apuntada i és una entitat vinculada a Càritas Diocesana.
Vale.
És una gent que és com una mà invisible, no? Que us dic, de caure en la foscor de l'atur, de no saber per on tirar. I ells, doncs, t'apuntes, estàs a l'atur, és una premissa, Estar a l'atur.
Sí.
T'ofereixen cursos, hi han tutors personalitzats, un tutor laboral que et diu, bueno, doncs, et referem al currículum, perquè, clar, és el que em va passar a mi, després de 18 anys, perdó, en un mateix lloc, tens el currículum rovellat, perquè no l'has fet circular,
sí,
no?
Sí, clar,
llavors,
bueno.
Clar, et presentes a un currículum de moltes pàgines i et diuen, on vas amb això, que no te'l llegirà ni la primera frase.
Això ja no.
No, doncs ells t'ajuden a refer-lo, a rentar-li la cara...
I es diu, m'has dit?
Fundació Feina amb Cor.
Vale.
Amb Cor.
Cinquenters, acostumen a ser cinquenters, inscrits a l'atur...
Sí. Sí.
I això entenc que és gratuït, és de franc,
És de franc. Sí. I el seu telèfon, si el puc donar, és el 93 117 08 11, 93 117 08 11. Teniu la pàgina web www.caritas.barcelona/feina-amb-cor.
Molt bé.
Ja us dic.
És una fundació.
És una entitat vinculada a Càritas Diocesana que acull des de la gent que té grans estudis com gent que no en té i és com un acompanyament en la recerca de feina,
Sí.
O sigui, allò de dir, ostres, a mi em va passar, i ara per on tiro? Doncs, escolta, vine, fem sessions de LinkedIn, fem sessions d'Infojobs, també et preparen com fer front a una entrevista laboral, que tremola, que com no te van a temblar les piernes, això és...
Això també és un dia que podem parlar d'això, entrevistes laborals, 50 si no 50, entrevistes, com afrontes, com és la salutació, és la gestió de la mirada als ulls, com és el posar, com és la teva entrada, com és silenciar el mòbil... són molts factors,
Doncs imagineu aquesta entrevista que vaig tenir en temps de Covid. No vaig poder donar la mà. Clar, jo dic, jo vull encaixar la mà a la persona que m'està atenent.
Clar.
No va ser possible. Llavors va haver-hi com més fredor, no? De
clar.
Siéntese ahí, tal, i bueno, sort que va salvar això de l'edat. Ah, doncs ens agrada molt la teva edat. Fantàstic.
Yeah.
Insistir, ser constant, no rendir-nos. Ja sé que és molt... Caiem moltes vegades en el procés de recerca de feina i en dies molt foscos. Molt foscos, de dir, ostres, és que no trobo res, és que no em truca ningú, és que... Però potser en 24 hores canvia la vida.
Sí.
En
sí,
positiu,
sí, sí.
En positiu, per favor, sí, sí, sí. Pensem això.
Sí.
I no sé si voleu exposar alguna cosa més per part meva, voldria
no,
acabar...
No, m'agradaria, si no avui, un altre dia, tocar sí. El tema de les entrevistes
sí,
de feina.
Sí, és important.
Tocar, perquè a mi sempre m'han recomanat... Sí. Davant d'alguna persona, porta un Montblanc, porta un bolígraf de qualitat. Pots oferir un puro, a un... En aquest cas ja estàvem parlant d'un director d'una oficina bancària, però, escolta, no està de més. Bueno, millor això que no anar amb xancletes i bermudes a una entrevista.
No, sí, o excessivament maquillat.
Sí.
Tampoc, saps allò de dir, és que sembla que vegis com disfressant, no?
Mm, perfumat.
A mi em dona molta inseguretat si vaig ultramaquillada, perquè aquesta no sóc jo, i no mostro com sóc, o sigui, amb els meus defectes i virtuts, no sóc jo.
Clar.
I sí que m'agradaria acabar aquesta petita intervenció que m'heu deixat fer entre vosaltres avui,
sí.
Amb una referència cinematogràfica, per acabar amb un somriure.
Aviam.
No sé si recordeu una pel·lícula que està centrada just en aquest col·lectiu de cinquenters que de cop i volta estan treballant, crec que la indústria del metal a Anglaterra és Full Monty. Una gent...
Jo no l'he vist, però
que
bueno,
de cop
sí,
i volta,
sí, sí,
amb aquesta edat es queda a l'atur,
sí.
Amb diferents situacions personals, i què passa? Que es reconverteixen en una cosa que... Clar, ells diuen, i què faig jo ara si tota la vida he fet això?
Sí.
Doncs acaben sent estrelles erótico-festives de
sí,
su pueblo.
Sí.
I amb un èxit que ni ells esperaven. És el que deia al principi, de la capacitat de dir, mira, jo he fet això, però vaig a donar-li una volta, a veure què puc fer, què puc aportar de mi, que potser jo mateixa desconec, però per treballar en un altre àmbit,
vale.
Doncs Full Monty, jo la vaig veure quan jo tenia 25 anys i vaig sortir del cinema amb una sensació d'admiració per
sí.
Aquest col·lectiu que ho té magre, però que ha tirat endavant.
Pues igual és una bona recomanació, perquè si encuentres, veieu Full Monty. Jo me l'aplico perquè jo no he vist Full Monty. No
doncs
l'he vist.
La recomano perquè surts sí. Amb l'esperit molt elevat i amb molta moral, de dir, si ells poden, jo també.
Doncs amb aquest esperit positivista i amb la recomanació de veure Full Monty, no esperava jo aquest final improvisat, us deixem estar. Gràcies, Cristina Pérez.
De res, a vosaltres.
Gràcies, fins aviat.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta. Perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
I just met you. Seems like yesterday.
Un dia la cantarem directa. Posarem el playback i deixarem aquí al piano en aquest estudi. Cristina Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sergi.
Benvinguda a casa teva.
Moltíssimes gràcies, molt contenta de tornar, de ser-hi.
Gràcies. Ens parles cada dos dimarts de el món cinquenter. Tu no ets cinquenter.
A punt, estic a fregar, a fregar, a fregar. Dos anyets, ja seré cinquenter.
En el cap ja ho ets, i sí. Ho dic això de forma positiva, perquè ja penses com un cinquenter.
Ja toca, ja.
I Cristina ens ve cada 15 dies a gestionar inputs positius al món cinquenter, que té alguns problemes de cara a la reinserció del món laboral.
Això diuen, sí, això diuen. Però sí. Hem de posar una mica en tela de juicio, eh? Vinga. Per ser positius.
Dispara, dispara.
Doncs, com molt bé deia, si fa 15 dies us vaig venir a posar damunt la taula el tema de les recerques de feina en aquest sector d'edat, avui voldria parlar de la temuda i desitjada entrevista laboral. Ai, és quan arriba aquell dia que nosaltres estem, sobretot els que fan recerca constant, un dia de cop i volta ens sona el telèfon i ens convoquen a una entrevista laboral.
Podries venir demà a les 10 i mitja?
Per exemple. Mm. I no sé per què, és una sensació molt particular, que potser gent que s'està trobant en aquesta tessitura de recerca també la pateix.
Sí.
En aquell moment no sé per què, però el teu cervell està negant que tu estàs rebent aquella trucada de telèfon. Diu, Dios mío, no puede ser.
Tinc un compte enrere.
Exacte, i t'entra una tremolor de cames, de dónde me llama? Perquè és que no t'ho creus que t'estiguin trucant, és que som així de complexos. Ho estàs desitjant molt, i el dia que passa, lo niegues, dius, però m'estan trucant. I clar, i és quan el cor et va 100 per hora, tu has de tenir temple, demostrar que no passa res, que estàs tranquil, però no és veritat.
No és veritat,
eh? Tremolen les cames.
Allò que diuen dimoni interior.
Exactament. I doncs, com us deia, els que normalment busquen feina de forma continuada, clar, també no saps de dónde me llama, perquè, clar, diuen el nom de l'empresa, però tu, com que has enviat 200.000 currículums, no situes d'on t'estan trucant exactament.
Sí. Quan m'han trucat aquest matí... Ostres,
però no sé si és la setmana passada
que vaig enviar per mail, no sé ben bé...
O fa 6 mesos, perquè poden aparèixer als 6 mesos la cosa. Bueno, és quan jo intento, doncs, agafar una mica d'aire, respirar, prendre distància, dir, vale, em truca d'aquest lloc... Com fer veure que sí, que m'estic assabentant d'on m'estan trucant,
sí,
eh?
Sí,
o sigui,
com que és per telèfon,
tampoc et veuen la cara de terror.
I has d'anar presencialment.
Exacte. Si normalment... Bueno, ara amb el tema de pandèmies... Mm. Es comença a estirar l'entrevista telefònica o la videotrucada.
Buf.
A mi em sembla una mica...
Artificial.
Sí, perquè no és el mateix tenir la persona endavant que no per telèfon, que apareces desconfigurada, con unos pelos que no, que tu et preparis l'entrevista, no és el mateix. Penso jo, humilment.
Sí, no té res a veure, però
res.
És el que toca ara.
Quan et truquen és el moment clàssic de no trobar el boli per apuntar l'adreça de venga usted mañana i tal. Bueno, no us amoïneu, com que no us estan veient, si no trobeu paper, us ho apunteu a la mà.
Sí.
No us estan veient, tranquils, no passa res. No passa res.
Tenim certa por, Cristina, a dir, un segon que agafo un bolígraf.
Sí.
No passa res.
No passa res.
No passa res.
És que ens hem de treure del damunt aquestes pors de, ai, és que ara pensaran que no sé què.
O memoritzar un telèfon de memòria. Sí,
Sí, però quan...
Que la trucada s'acabi per tenir memoritzat encara el número del telèfon. 6-6-2-42. Ai, 42, què més? Que burro,
exacte,
que burro.
Exacte,
no passa res.
No passa res.
Em disculpa un segon. Amb educació, em deia la meva iaia, s'arriba a tot arreu.
Exactament. I explicant humanament...
Disculpa un segon.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Ha dit? Ha dit? Molt bé, molt bé. Adreça, telèfon i ja està.
Ni que sigui a la mà. Igual no us estan veient.
Sí.
Vosaltres tireu. Sí. Feu veure que sí, que us heu assabentat del missatge, que a tal dia i tal hora estarem, que estarem una miqueta abans de l'hora que ens han dit, perquè si veniu corrent com de la Marató de Boston...
Imprescindible. Imprescindible.
Una mica de pau, de calma, per arribar als llocs i no donar la sensació de llego tard, amb desesperació, que tampoc queda massa bé.
T'explico la meva primera entrevista de feina? Bueno, no, primer acaba.
Doncs arriba el dia de l'entrevista. Sabem que no hem dormit bé el dia anterior.
No.
Que hem fet com una performance del que serà la nostra entrevista, mirant aquestes coses que dius... Déu meu, me servirà de algo en el moment del directo.
Que potser fem una prova al mirall.
Exactament.
Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
Sí,
hola, bon dia.
Sí,
la
sí.
mà, petons.
Sí.
I si és un tio? I si és una tia? No, potser petons no cal, però... I si... vull explicar la meva predisposició.
Sí, fas
aviam com... si es pensarà que vull alguna cosa més. No, la mà, millor.
Sí, però avui
ara és
dia...
fàcil.
Bueno, i si ara no pots donar la mà per temes de pandèmia... I no pots... Clar, tot això ha canviat
xoques
bastant.
Xoques el puño, xoques el codo, xoques el puño.
O fas una petita reverència japonesa,
sí.
No estridente, sinó una cosa discreta.
Fas la vertical, bon dia. Hop, què m'està fent este senyor?
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I també tenim aquesta sensació que no sabem si nos va interrogar la Gestapo...
Sí.
O... una persona, doncs, amable i cordial que ens farà sentir bé, perquè jo crec que el que entrevista de tenir la humanitat de saber que qui està davant teu està passant bastant malament. Per molt
ho sap, però és que la persona que t'entrevista, Cristina, igual, que també té dret, igual ha tingut el pitjor dia de l'any. Igual s'ha barallat amb la seva parella i diu, hosti, ara me tiene que
venir
a... I ara
ho paga aquest.
Sí, sí, sí. Pot passar. Ara, avui, me toca entrevistar a 8 possibles vacantes, a 8 persones... de un puesto en este centro de trabajo y no tengo nada de ganas y no estás para tonterías, per no dir una altra expressió. Per tant, és, hola, bon dia, què tal? I el teu cervell no hauria de ser així, perquè
no.
La professió és la professió i hem de ser tots una mica actors. Però pot passar. Però bueno, posem per cas que és lo normal que tinguis bona predisposició per rebre la persona que va a entrevistar-te amb tu.
Clar, i tenir una mica de sensibilitat o d'empatia, de saber que, bueno, a mi si em passa és dir, no, és que aquesta noia pobra és que és com un flan
de buscar feina, sí.
I potser és supervàlida,
sí,
però has de tenir en compte que, clar, és com, no, jo vull molt alegre a una operació, quan el metge sap que tens un nivell d'ansietat elevat a l'hora que entres en un hospital, és que això és igual, o sigui, per molt temple que tinguis, saps, has de comptar amb aquests components de nerviosisme del pobre candidat que es presenta.
I habitualment es fan càrrec, perquè el primer missatge acostuma a ser, disculpa, que estoy un poco nervioso, nerviosa, no te preocupes.
Ja me hago cargo, no?
Però bueno.
Jo intentaria...
Capital de la Índia.
Sí.
Perdón?
Doncs, bueno, jo humilment crec que l'important és ser un mateix, perquè també és el que deies abans, si hem d'intentar ser actors, però això jo crec que el que es dedica a fer l'entrevista ja lo detecta, si tu eres així,
sí,
si és una mica
sí,
com
sí,
psicòlegs,
sí.
Eh? De...
comunicació no verbal, eh?
Exacte.
Com seu, com no seu, on posa les mans,
sí.
Si està suant...
Ah, ui, sí, clar, aquestes coses.
Si li tremola
coses.
La mà, si li tremolen els llavis a l'hora de parlar...
Sí, sí, sí. També no sé si és molt prudent començar a parlar d'un mateix, perquè penso, com més parlis, més t'equivocaràs.
Sí, sí,
o
sí,
potser
sí.
Dones una informació que no cal.
No cal.
No cal dir que tu ets...
Mira, és que vinc del banc de demanar un crèdit, perquè
és
saps
que...
què passa? Que la meva dona s'ha quedat sense feina.
No.
I si dius, clar, si dono una imatge... de sí. Desastre familiar, la meva dona s'ha desastre, per tant, aquesta és l'oportunitat que tinc per treure endavant la meva família.
Sí.
Explico un drama i potser es podran empoderar de mi i dir, bueno, saps què? Va, per tu és la feina. No, perquè
és informació que no cal.
No expliquis les teves merdes. No interessen.
Sí.
Ho sento, però no interessen. No interessen. Si arribes a la feina i aquesta persona que et fa l'entrevista arriba a ser col·lega teva, li expliques... ¿Sabes qué? Hostias, mi mujer se separa. Ay, mi mujer se ha quedado sin trabajo ya. Pero si no, a la primera no.
Doncs en relació a això, jo sí que tinc un petit apunt crític i parlo en el meu cas, o sigui... No em sembla, que no sé per què ho fan, molts cops, aquestes preguntes tan personals que et pot fer el que... Vostè està casada? Vostè és mare? Això a mi...
Perquè al tio no li pregunten, és pare?
No, perquè ara imagina't una noia de 48, dic noia. Remarco, de 48 anys, mare de dues criatures,
sí.
Que jo estigui en una entrevista de feina a una altra noia de 48 anys que no tingui fills, o sigui, el fet de que, no, a veure si se'm malinterpreta, que em discriminin a mi per ser mare,
sí,
perquè
sí.
Aquesta noia, si se li posa el fill malalt, correrà, perquè
clar.
És mare i correrà.
Clar.
Tindrà faltes d'assistència perquè el nen es posa... I l'altra, com que no té fills, doncs agafem... Ai, això jo ho trobo una mica...
Sí.
Una mica trist, de dir, per què, si tenim les mateixes qualitats,
sí,
l'altra
sí,
persona
sí, sí.
I jo només pel fet de ser mare, això encara existeix.
Sí, sí, sí. Sí.
I
el senyor i el tio no li pregunten, vostè és
pare?
Vostè
és pare? No, perquè es pressuposa que és la mare la que faltarà més a la feina, i això s'hauria de corregir...
Sí,
Sí, sí, sí.
En la mesura del possible, perquè, escolta, no és cap cosa dolenta,
ser
mare.
És un bon post per posar a Twitter.
No? Clar sí. que sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, evidentment, hem d'anar nets i polits, esto es obvio.
Hombre,
o sigui,
hombre.
Això és lo primer, això és lo primer.
I és just el dia que al dematí no
per
va el calentador. No funciona el calentador. Ostres.
Doncs mira, aguanta,
freda, eh?
Aguanta la respiració i amb sí, sí. aigua freda, tu.
Em dutxarem per aigües avui.
Vestuari, què creieu? Sí. Podria ser una miqueta estàndard, o sigui, ni per anar a un casament,
no,
ni ir con los chándal del domingo.
No vas al Luz de Gas, ni a rentar el cotxe al Prica.
Però clar, amb això també podem fer un petit incís. També es depèn de l'empresa on vas a fer l'entrevista. Si és una empresa d'esports, no veuran malament que tu vagis, no amb xandall, però amb unes bambes esportives.
Home, Cristina, anar amb xandall en una entrevista...
Però amb unes bambes esportives...
Jo crec que ja ni la fas.
Si es tracta d'una entrevista, d'una feina... amb una empresa esportiva, amb un club de futbol... No està de més, ara, clar, sempre amb una mica de coherència.
Fa poc vaig anar a veure un... Vam quedar per fer una visita al director d'una oficina... No d'una oficina, al director d'una entitat bancària, i em va rebre amb traje i bambes. Bambes, sabatilles esportives. Jo li deia, carai, com han canviat els directores? Era ell, qui les portava... Jo també, en aquest cas, però era ell que diu, bueno, és un... Això ho va posar de moda, crec, que Emilio Aragón.
Ai, sí.
Amb el Pip Noche, que diem.
Sí, sí.
Traje i bambes,
sí.
No està malament.
A mi
bueno, això s'accepta.
Sí.
Però no anar a una entrevista de treball amb bambes sí. i xandall.
I molt exagerat. Clar, també tot és molt relatiu. O sigui, una persona, en aquest cas una dona, com jo, que no em maquillo mai, aquell dia... Pots intentar, però tampoc en excés, perquè si no et veus disfressat i el teu discurs no circula com ha de circular. A mi, si em poses una peineta molt exageradament, no et sabré explicar
el
meu interès, el meu discurs. No te'l puc vendre bé, perquè estic com disfressada i això ho notes. I estàs dient que...
No estàs còmoda.
No estàs còmoda. I, bueno, per acabar, jo apel·lo a la naturalitat, tenint en compte doncs, els nervis del moment, que són humanament comprensibles, i a mi em va passar una de tierra trágame, però després vaig riure molt, perquè s'ha de riure d'un mateix a
I
la
tant,
vida, eh?
Tant,
per treure, doncs, això. Jo un dia vaig tenir una entrevista laboral fa poc, allò que et deia, no? No m'ho puc creure, creu-t'ho, que ha sonat el telèfon i demanen per tu, creu-t'ho, ens ho hem de creure. Dic, i què faig? Bueno, què diré, què no diré? Vaig parlar amb el meu assessor laboral per demanar consells, de dir, mira, normalment jo quan parlo amb un conegut, pues fem un cafè i parlem de la vida, però és la primera entrevista que tinc amb una persona que no conec. Vaig a una empresa a fer una entrevista laboral. He de portar el currículum físicament? Perquè, clar, ells el tenen, si no, com t'han trucat, normalment et truquen perquè tu has enviat el currículum per correu i t'han trucat. I l'assessor laboral em va dir, sí, porta'l, perquè... Mira, facilitaràs les coses, podem comentar-lo damunt el paper...
Potser amb una pausa llarga o un pèl incòmode pots dir... Disculpa, crec que vaig enviar-vos... No estic segur, eh? No estic segur. No cal dir... És que he enviat 50 currículums... No cal dir.
Ja saben que estàs buscant feina
i que, per tant... Disculpa, aquella pausa incòmoda... Disculpa, crec que vaig donar-te el currículum. El vols?
Sí.
I jo crec que la persona que el rep... Ha de dir, sí, gràcies. Ha de dir, no, ja el tinc.
Perquè em facilites de buscar-lo,
sí.
també, no? De dir, el tinc. Miri, tinc, i jo, ni corta ni perezosa, ben, amb el meu discurs articulat, faig entrega a la persona del currículum i va ser quan vaig dir, oh, no, tierra, trágame. I va ser allò de... Després vaig dir, Cristina, no te flageles, ets humana i ha passat això.
Què posava el currículum?
Resulta...
La foto del teu home.
No. Ah. Resulta que aquell currículum va sortir en impressió de color rosa.
Molt bé.
Què passa? Que jo vaig haver d'empassar-me la respiració perquè no és un pecat, no és un crim donar... Ja ho sé que no, però jo que sóc molt autoexigent, em vaig castigar molt en aquell moment de dir, Cristina, com és possible que esto no lo hayas controlado? Pues no. Després vaig dir, perdona't, ets humana, i ha passat això.
Ja està.
I em vaig tranquil·litzar una mica, però jo no sabia si era el currículum de Cristina Pérez o de la Pantera Rosa, perquè va sortir molt... Llavors dic, i ara què? Tu no diguis, no li pots treure de les mans, ni pots incidir en l'error de la impressió, perquè encara quedes pitjor. I no vaig saber on ficar-me. I la senyora no va dir res. Devia pensar, esta criatura que pinta sus curri... Mira, no sé, vaig dir, ai, senyor, tot que ho tenies tan controlat i va, de les presses o dels nervis, vaig treure el paper de la màquina, me'l vaig posar a la carpeteta, i aquí tiene usted mi documento. I va sortir d'aquella... Mira,
currículum rosa.
A lo millor, sí. Perquè, clar, jo, clar, em vaig castigar molt, vaig dir, bueno, ui, Cristina, bueno, tal... Però vas pensar, tu t'imagines que això ha fet certa gracieta? O no li ha donat importància?
Sí, sí.
La persona,
sí, sí.
És que a vegades pensem, sí, sí, més enllà de haurà pensat, sí, haurà... Ara no m'ha... Sí. Nunca, sí, sí, se sabe.
La de coses que fem i no,
clar,
fem,
millor, de,
se va pensar,
sí,
que...
Se va pensar que...
Pensarà que... Igual, sí, se cree que... No,
a lo millor no ha pensat res. O igual, sí, ni l'ha mirat i l'ha deixat, sí, sí, allà i bueno... Són aquestes petites coses que dic, mira, permítete ser humana,
bueno,
perquè no me puedo exigir... I ja està. Però va ser un moment de dir... Rosa, ai, Déu meu, què ha passat aquí?
Ja tens pròleg del llibre,
ai,
quan
senyor,
ho facis, eh? El,
sí,
dia que vaig entregar el currículum...
De la Pantera Rosa.
De la Pantera Rosa. Bueno.
I com deia una gran amiga de la meva vida, i em vaig quedar sense feina, Cristina, no et preocupis, això de perdre una feina, amb el temps veuràs que és... com els nòvios. Perds un, penses, ai, ningú més m'estimarà, ningú... i després igual te'n surten quatre.
Hay más peces en el mar, i tant que sí.
Això mateix. I hem de quedar-nos amb aquest missatge. Avui no serà, però hi ha més oportunitats, segur.
I tant que sí. Gràcies, Cristina Pérez.
Res, a vosaltres.
50s.
I just met you. No sé quants diners té aquest home, el Williams, però crec que haurem de fer un plantejament, eh? Perquè cantant que ho peta, cantant que es converteix en milionari. Cristina Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sergi. Cinquenters, què tal?
La nostra Cinquenters de referència, que ens fa una mica millor la vida. Deies l'altre dia que volies parlar de la generació sandwich. Jo em vaig sentir al·ludit. I l'Estefania, que té 33 anys, servidor 56, m'és igual dir l'edat i total, es va sentir al·ludida. Diu, no, generació sandwich sóc jo. Dic,
a veure.
Tu amb 33 i jo amb 56, jo què seré? Generació bocadill. Què hem de fer?
Doncs, com molt bé dèieu, vinc a compartir amb vosaltres doncs, aquesta dèria que l'ésser humà ha tingut tradicionalment per posar, sí, nom a les coses. Es veu que, sí, si no bategem, per exemple, crisis econòmiques, guerres, fins i tot generacions, hem de posar un nom a les coses. Si no,
hem de posar un nom.
I hem de posar,
sí,
un,
sí,
nom,
sí,
i cognom.
És còmode, és còmode. Sí,
doncs sí,
sí,
sí, exemples pràctics i segons un article que vaig trobar a La Vanguardia el 15 de juliol del 2018, coneixem, per exemple, la generació del baby boom, que serien els nascuts entre 1948 i 1968. Potser, Sergi, tu pots encaixar perfectament en aquest sector.
Sí, sí, però és que hi ha 20 anys de diferència, no?
Sí,
això és baby boom, 20 anys de diferència,
sí,
de la que te pego.
Sí, sí, i tant. Els millennials, nascuts entre 1981 i 1993, que són aquesta gent que sembla que hi hagin nascut gairebé amb l'internet sota el braç, ja començava a despuntar,
sí,
el tema d'internet.
Sí, començava.
I sí, també haureu sentit parlar de la generació Z, que serien els nascuts entre 1994 i 2010. Això no és categòric, perquè, com molt bé diu l'Estefania, sempre hi ha casos aïllats que es poden sortir d'aquest sector i resituar-se. Però jo em centro en el que es troba la generació Baby Boom, que seria els 50.
Cristina, disculpa, perquè hi ha generació Baby Boom,
sí,
que és dalt... 64... No,
48-68, però això no és matemàtic, eh? Això, aviam.
Vale, 48-68, però no són... Bueno, clar, és que una generació, més o menys una generació que són 20-25 anys...
Aprox, o 15,
aprox.
És que això no són matemàtiques.
Sí, sí,
però
sí,
és per centrar una mica el tema.
48-68,
sí,
generació boom.
Perquè, per exemple, jo no sóc del
baby
68,
boom,
però estic més a prop de ser una 50, que no, amb 48 anys ja tens... un peu més al que són,
sí,
els 50,
sí, sí, sí,
anys. Doncs,
vale,
jo em centro en que aquesta generació baby boom, és a dir, els 50ers,
sí,
actualment es pot rebatejar com la generació sandwich. I per què se'ns diu d'aquesta manera també?
Perquè doncs, mengem molts bocates.
No, perquè seríem... No és la generació pollo a l'as, per exemple. No.
A mi m'encantaria ubicar-me per sempre, per tota la vida, la generació pollastre a l'as.
O generació Frankfurt. A mi també m'agradaria participar d'aquesta... A Frankfurt, ja te l'imagines ben bo.
Si li dic al meu fill, de 22 anys, que si li agradaria ser batejat amb aquest nom, generació Frankfurt, em diria, sí, papa...
Apunta-m'hi.
Dóna'm un altre. Sí, sí, no, és que el meu fill té el rècord, com a mínim que jo sé. Sabeu, coneixeu
Cristina, Estefania, els frankfurts de l'IKEA, que costen un euro, són uns entrepanets petits, amb frankfurt, que està boníssim, però boníssim, i costa un euro. I un dia, que va anar a l'IKEA, aquest de l'Hospitalet, em diu, papa, dóna'm diners que tinc gana. Diu, bueno, li dono un bitllet de 5 euros. Mare meva. I quan veig que torna amb 5 frankfurts, i diu, m'hauràs de deixar un altre euro per un refresc. Dic, nene, diu, és que estan boníssims. És més, tinc la factura, dic, xato, jo vull aquesta factura i la guardaré tota la vida. I està a l'entrada de la meva habitació una factura que posa Frankfurt 1 por 5, 5 euros. IKEA, i la tinc penjada com si fos un record d'un familiar. Aquí, a un quadre, a un marc petit que posa IKEA, 5 euros, 5 frankfurts. I la guardaré sempre, sempre, perquè és una factura que jo no he vist mai. 5 frankfurts. Però m'agrada, amb tot m'agrada el nom d'aquesta generació. Generació Frankfurt. Cristina, te la compro.
Molt bé, perfecte. Doncs, com us anava comentant, es diu generació sandwich perquè vindríem a ser com un farcit entre dues tapes. Unes dues tapes que serien la generació dels fills i la generació dels nostres pares. Mm. I aleshores, què suposa tot això? Doncs que som una gent que hem d'estar alerta i tenir cura dels fills i dels pares. És cert, hi ha casos, com diu l'Estefania, potser una persona que té molt menys de 50 anys també es troba en aquesta tessitura, però normalment som nosaltres. Per exemple, jo tinc fills encara molt petitets i tinc, afortunadament, una mare que està molt bé, però que viu sola, i que això què requereix dels fills de la nostra generació? Encara que tu tinguis fills una miqueta més grans, adolescents a casa, ja, només que estiguin sota el mateix sostre, no em malinterpreteu, ja hi ha un patiment. Ja estàs...
Home, no, i tant.
Encara que siguin independents per moltes coses, que estudin, que surten...
Quina edat tenen els teus, Cristina?
Els meus tenen 6 i 9 anyets.
Oh.
I la mare té 82. I clar, bueno, jo estic enmig d'aquestes...
És que no has patit encara, no has patit.
Dona't molts ànims, Sergi, no, perquè...
Bueno, et dono la realitat. I d'aquí uns anys diràs, ostres,
ja
ostres.
Sí,
ja m'ho deia el Mas, ja m'ho deia aquell senyor. Sí. Sí, nou. Espera, que a patir començaràs quan tinguin 11, 12, més o menys, sí.
O sigui, podem estar contents, el meu marit i
sí,
jo.
No? Sí, home, sí. Ara jo crec que és la generació ideal perquè, com a mínim, ja es lleven sols el dissabte, es poden preparar fins i tot un esmorzar, escalfar un got de llet al microones o preparar un mini entrepà. Aquests nens, nenes de 6, 7, 8, 9 anys, és la generació perfecta perquè no et desperten els dissabtes. Parlo amb molt coneixement de causa.
Sí, molt. Doncs si veiessis la cara que està posant Antonio Huguet de dir, això no és tan així... I jo...
Ah, no?
No, segons la seva expressió, que ara mateix el tinc davant, m'està dient tot el contrari. I, Sergi, els meus fills, també has d'anar a recolliu l'habitació. Bueno. Jo crec que la meva làpida posarà, sisplau, recolliu la vostra habitació i poseu-vos les sabatilles. Perquè un dia, és que ja teniu fills més grans, m'heu d'explicar, per favor, què s'ha de fer perquè els nens es posin les sabatilles. És
una batalla perduda. No perdis el temps. No perdis el temps. Jo aquesta batalla l'he guanyada comprant mitjons gruixuts al Primark, que són de usar i tirar. És a dir, jo ho sento molt, però els compres i serveixen per un any. Però van superbé, perquè tens com una manta allà, peus calentonets i ja està. És perfecte, però... Si vols guanyar la batalla de les sabatilles, la perdràs sempre, Cristina.
És que és una cosa de veritat, que no podem. I això, en d'altres, dir, bueno, ja creixeran. Bueno, ja tindran altres coses, saps?
Sí, també és veritat.
Però, doncs jo, tornant al tema aquest dels cinquenters, què passa? Sí. Doncs que, a diferència d'altres generacions, el cinquenter, no sé si estareu d'acord amb mi o no, sempre estem una mica alerta, no? Alerta de quan ens truquen de l'escola perquè el nen està malalt i de la mare...
És molt patidora, Cristina.
Sí, sóc molt familiar, també, no? I és veritat, o sigui...
Està bé patir, està bé, com a mínim, està pendent del que pot passar.
Perquè, mira, si algú té la sort de tenir els pares grans, però que estiguin tots dos, mira, sempre dius, un per l'altre van fent, però quan ja perds un dels dos progenitors i el que es queda és gran, tot i que, a veure, en el meu cas, doncs la mare està molt bé, és l'alegria de la huerta, però no deixa de ser una persona gran... que, ai, no puc anar sola al metge, o truca'm aquí, truca'm allà, fer les gestions. I estem enmig de dues generacions, per això som el farcit dels sàndwichs, perquè estem... Aviam què li ha passat al nen i aviam si la iaia està
sí,
bé.
Sí, 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 sí. Permanentment ocupat, sí,
suposa
sí, sí,
com
sí,
una reorganització. Que això, no sé si us ha passat a vosaltres, però jo, que tinc els 48 anys, jo he conegut gent de la meva edat que ha conviscut tres generacions en un pis de 60 metres quadrats. Vull dir, això no és nou, tampoc. Jo tinc amigues que han viscut amb els seus avis i tots junts allà, i era molt divertit, perquè és veritat, bueno, són...
La meva tieta, la germana de la meva mare, doncs va viure uns anys amb els seus pares, és a dir, els meus avis. I tenia filles, és a dir, que estava generació avi, generació pares, generació filles, que eren les meves cosines.
Sí.
I el pis era... al pis d'un barri de Barcelona, és a dir, Vilapiscina, Turó de la Peira. Era un piset normalet i s'apanyaven i tiraven i no passava res.
No, 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 i superfeliços, i tant que sí, tant que sí. Ara què passa? Doncs que ens hem independitzat, els pares han viscut sempre en un pis, els fills... Que passa que, clar, ara els fills costa que se'n vagin de casa.
Sí, hombre, vaya chollo, és un chollo.
Jo vaig marxar mayorcita amb 35 anys, vull dir que...
Amb 35 anys?
Amb 35 anys van aguantar els meus pares, o sigui que...
Estefania, tu encara estàs a casa, no? O com ho mous?
No, jo des dels 21 jo vaig marxar a estudiar a Bellaterra, perquè, bueno, em quedava ja a la vila de la universitat, i després ja vaig seguir visquent sola.
Molt bé, doncs...
Són molts anys fora de casa.
Sí, serien com casos aislados, Estefania, perquè normalment estem a casa dels pares fins que... Bueno, que...
Sí, fins que veiem el xollo i vinga. Sí.
Clar,
sí,
però
sí,
saps
sí,
que
sí.
Actualment, doncs, per les dificultats d'inserció en el món laboral, la gent marxa més... La maternitat i la paternitat també s'ha postergat bastant. O sigui, clar que tinc amics que han sigut pares amb 25 anys, però normalment ha sigut a partir dels 35-40 que hem començat a ser pares. Jo vaig ser mare per primera vegada amb 39 i la segona amb 42. Vull dir que... saps? I clar, doncs això suposa juntar-nos tots, cadascú a casa seva, però sempre en alerta. I és un sobreesforç que ha de portar als 50 la generació sàndwich, perquè està enmig de dues generacions. És a dir, tres. La pròpia, la dels pares i la dels fills.
Estefania, què li posem al sàndwich?
Què li posem? Mira, jo que estava pensant que aquesta generació sàndwich, el que estava explicant a la Cristina, que realment serà així sí, durant molt de temps, perquè d'aquí 20 anys, quan jo sigui 50...
Estefania, Estefania Burgos, 50. Jo ja ho deixaré, presentaràs tot el programa. Jo no vull estar arrossegant-me allà. Bon dia, benvinguts a 50. En fi, família, gràcies, Cristina Pérez, per parlar-nos de la generació sàndwich. Bé, família, després d'aquestes converses crec que interessants amb la Cristina Pérez, posem punt i final a l'edició número 316 de 50ers.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.
Amb una de les sintonies principals d'aquest espai, que és una de Roberto Carlos, una gran cançó de Roberto Carlos, tot un himne a la naturalesa.
Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Serà fins demà. Una abraçada i moltes gràcies.
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Parará. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza.
tristeza más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba-la a la ràdio a la carta de radioestel.cat.